Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els Mossos d'Esquadra han rebut 8 denúncies per agressions LGTBI-fòbiques durant el primer semestre de l'any, una xifra que suposa un ascens respecte a anys anteriors. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Sí, de fet, entre el 2021 i el 2022 ja es van doblar les denúncies penals, arribant a les 11. Teresa Planellas, membre del grup d'atenció a la víctima dels Mossos, assegura que el tipus de fets denunciats són molt diversos.
Bé, les agressions són diverses, Les agressions són diverses. Parlem sobretot d'amenaces, de coaccions, però són diverses i totes són greus i totes s'han de treballar de la mateixa manera, siguin del tipus que siguin. Al final estem parlant de fets delictius o de faltes administratives que atempten contra les llibertats individuals, contra les llibertats del col·lectiu també, i que són drets fonamentals. I per tant aquí hi hem d'estar, ens hi trobaran sempre i hem de lluitar siguin el fet.
Són dades que hem conegut coincidint amb el Dia de l'Orgull LGTBI.
La promoció de pisos de lloguer assequible de Francesc Layret s'inaugurarà aquesta tardor.
La construcció d'aquest immoble, titularitat de l'Ajuntament, va a bon ritme per complir els terminis previstos. Un cop enllestits, ampliaran la borsa de lloguer social en 32 pisos, amb preus que aniran dels 380 als 550 euros.
I en esports, Àlex Llamas torna al Club Natació de Futbol Sala.
L'anunci d'aquest matí obre la que serà la tercera etapa de Llamas amb els nedadors, tot plegat després que aquesta temporada s'hagi convertit en peça clau de l'Ibiza Gas i Fred, equip que acaba d'aconseguir l'ascens a segona divisió.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a la P7, concretament 2 quilòmetres a Barberà, en sentit sud. A la C33, 4 quilòmetres i mig de cues a Montcada per anar cap a Barcelona. Ja a la Ciutat Comtal, trànsit dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum, en sentit Besòs. I a la Ronda de Dalt, trànsit molt dens entre Diagonal i la Meridiana, en sentit Vallès.
El temps.
Ara mateix tenim 30 graus a Sabadell, 2 graus més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Luis Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Continua aquesta dualitat de tipus de temps. A gran part de Catalunya en aquests moments, simplement alguns núvols prims, encara aquest fum de les cendres dels incendis que hi ha al Canadà que han arribat a Catalunya en suspensió i molta aixafogor, i en canvi algunes tempestes que tornen a descarregar a hores d'ara amb moltes ganes en algunes comarques del nord del país. Les més destacables aniran concentrant-se a l'Alt Urgell, a la Cerdanya, al sud del Ripollès, a la comarca d'Osona, la del Berguedà, i també entre els dos Pallars i l'Alta Ribagorça. Algun ruixat també arribarà a caure a l'interior de les comarques de l'Ebre, i a la resta del país aniran arribant les encluses, per tant, sol la desfeta d'aquestes tempestes que tenim al nord de Catalunya. Ja diem, sempre amb una temperatura molt alta i aquesta nit costarà molt dormir. Demà ja amb algun primer ruixat al nord de Catalunya, poca cosa, però atenció, demà a la tarda, demà al vespre, perquè la traca de tronada serà gairebé general. Demà a la nit acabarà plovent amb moltes ganes, a moltes comarques. Us seguirem a la xarxa.
Les agressions homòfobes han crescut a Sabadell en els últims 3 anys. Entre el 2021 i el 2022 s'han doblat, passant de les 6 denúncies penals a les 11 de l'any següent. Segons les dades que han facilitat els Mossos d'Esquadra amb motiu del Dia de l'Orgull i la LGTBI, una xifra que podria superar-se el 2023, tenint en compte que en el primer semestre de l'any la policia catalana ha comptabilitzat 8 denúncies per agressions LGTBI-fòbiques.
Tot i això, per a Teresa Planellas, membre del grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra Sabadell, l'augment és moderat i ho atribueix al fet que moltes persones encara no es vegin amb cor de denunciar. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Planellas ha apuntat possibles raons que ho explicarien.
Superar la por de denunciar, a vegades la dificultat per denunciar ve de moltes vies, no? Primer, a vegades és un tema de desconeixement, de la norma o dels recursos que podem oferir. A vegades hi ha una mica de desconfiança amb les institucions i amb la policia, o hi ha aquesta por a patir una victimització secundària, o que hi hagin represàlies, no? A vegades també hi ha un tema de que normalitzem la violència i hem de visibilitzar-la i sensibilitzar-nos davant d'aquests fets tan greus, no?
Pel que fa a la tipologia de denúncies, les amenaces, les coaccions i les lesions lleus són les més habituals, mentre que dins del col·lectiu LGTBI les persones trans són les més vulnerables. En funció del cas es fa una valoració del risc de la víctima, de la qual se'n fa un risc en funció de les necessitats.
baix, per exemple, que farem alguna trucada més per aviam si tot es readreça, si necessita alguna cosa aquesta persona, si hi ha canvis, i tenim riscos mitjans, alts i molt alts, que aquí sí que el seguiment continua. És a dir, anem acompanyant aquesta persona en tot el procés, mirem que no hi hagin canvis, que no es trobin en una situació encara d'encara més vulnerabilitat que ens obligui a actuar ràpidament. Se li ofereixen mesures d'autoprotecció i a banda, doncs, se li dona informació sobre tot el procés judicial.
Les agressions homòfobes poden tipificar-se de dues maneres. D'una banda, poden considerar-se infraccions administratives que acaben amb sancions majoritàriament econòmiques. De l'altra, delictes penals que poden acabar amb penes de presó per als agressors. Els 8 fets denunciats durant els primers 6 mesos de l'any a Sabadell eren d'aquest segon tipus.
I avui precisament se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i d'aquí a mitja hora hi haurà una concentració a la plaça Doctor Robert per visibilitzar la lluita del col·lectiu.
La mobilització gran, però, serà aquest dissabte 1 de juliol. Com cada any, és una crida a tota la ciutadania i Roberto Piqueras, coordinador de Calen Redus, una entitat que aglutina aquesta comunitat, insisteix a dir que cal sortir als carrers perquè la lluita no decaigui.
Bueno, el que ens preocupa bàsicament és que aquesta reivindicació mai s'ha de normalitzar i adormir, no? Sempre hem d'estar actives i també hem de fer aquest traspàs històric a la nova generació, perquè aquests drets, això, es poden conquerir, però sí, també es poden perdre.
L'origen d'aquest dia es remunta al 1969 i en aquests 50 anys han anat sumant simpatitzants. Un d'ells és la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Eulàlia Corral és membre de la FAPS i ha explicat en una entrevista al Matí per què s'hi ha involucrat.
Un dels objectius de la mateixa federació, sí, i de les associacions veïnals és millorar i vetllar per la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell. Uh-huh. Els col·lectius LGTBI són ciutadans i ciutadanes de Sabadell, veïns i veïnes, uh-huh, que els tenim al costat i que moltes vegades pues, no els volem veure.
La manifestació de dissabte arrencarà a les 6 de la tarda des de la plaça del Treball, a Gràcia. Anirà fins a la de Montserrat Roig, a l'Eixample, i passarà per la carretera de Barcelona, el carrer La Torre i l'avinguda Barberà.
L'Ajuntament de Sabadell encara no ha rebut la comunicació del Departament d'Igualtat, on es recorda que a les piscines municipals s'ha de permetre el topless, l'alletament i els banyadors integrals. Des de la conselleria assenyalen que prohibir que les dones portin el tors nu seria discriminatori.
La Generalitat ha pres aquesta mesura per combatre algunes ordenances municipals on es prohibia el topless als recintes esportius. La tinenta d'alcaldessa d'Esports, Montse González, ha aclarit que aquest no és el cas de Sabadell.
Aquest reglament d'ús de piscines municipals data del 2008, que és el que permet fer topless, i nosaltres des de fa molts anys a Sabadell permetem, òbviament, com no pot ser d'una altra manera, doncs que qui vulgui faci topless.
Ara mateix l'Ajuntament sí que ha aclarit que encara no han rebut la comunicació oficial que s'hauria enviat a tots els consistoris del país. Malgrat aquestes declaracions, des d'Esquerra Republicana ja han preguntat al govern què pensen fer per comunicar a la població que el topless és completament legal. Gabriel Fernández és el seu portaveu.
Què es pensa fer per comunicar tant usuaris com al personal que treballa i a la ciutadania en general de aquestes condicions o situacions que, tot i que no estaven prohibides, a vegades en l'imaginari col·lectiu pot haver aquesta percepció. I llavors la possibilitat de no portar el banyador, la part de dalt del banyador en el cas de les dones, la possibilitat de poder alletar els nens a la piscina o l'ús del banyador integral en polièster.
A tot això, els usuaris de les piscines han defensat la mesura, ja que consideren que dones i homes han de tenir dret a vestir igual i que avui en dia el topless ja no escandalitza ningú. Els podeu escoltar tots a l'Instagram de Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
L'Ajuntament ha desallotjat un edifici del centre entre el carrer Garcilaso i Campmany aquest dimecres al migdia. Es tracta d'un procés que va començar fa un temps i que finalment ha culminat avui, tal com ha explicat l'alcaldessa Marta Ferrés.
Teníem aquí darrere, en una de les seus doncs, del que havia sigut antiga Caixa Sabadell, després BBVA, una ocupació molt, molt conflictiva a la ciutat de Sabadell. Com sabeu, tenim una lluita contra aquest tipus d'ocupacions conflictives que generen moltes molèsties als veïns. Ens vam posar a treballar doncs, ja farà un temps, per tant, per poder vertebrar informes, per poder agilitzar el desallotjament i finalment avui s'ha fet fora aquesta ocupació.
Durant la tarda han tapiat l'edifici que estava custodiat per una patrulla de la policia municipal. En aquest sentit, Ferrés, acompanyada del tinent d'alcaldessa de Dret Social, Eloi Cortés, ha subratllat la importància dels actors locals en casos com aquest.
necessitem ajuda des del món local. No pot ser que tinguem ocupacions amb aquest nivell de conflictivitat com la teníem aquí, que estan, com dèiem, donant molts problemes a tot l'entorn, a tots els veïns. Necessitem instruments, exigim instruments per poder acabar amb aquestes ocupacions conflictives, fer-les fora ràpid i, per tant, poder gaudir de la convivència que ens mereixem tots els veïns i veïnes de la ciutat.
De fet, fons municipals han assegurat que la propietat va presentar una denúncia a l'Ajuntament arran de les amenaces que rebien i com els tràmits anaven tan lents, va recórrer a la Fiscalia i això va accelerar la situació que s'ha desencallat fa poques hores.
Nova fornada d'habitatge públic. Al carrer Francesc Layret, a la Creu Alta, estan a punt d'inaugurar-se 32 pisos nous, el preu del qual oscil·larà entre els 380 i els 550 euros. Des de l'Ajuntament treuen pit a la gestió feta, afirmant que construir lloguer públic assequible és una de les prioritats del mandat. Ho ha explicat Ferrés.
Sabeu que la política d'habitatge és una línia claríssima de les polítiques de l'actual govern, ja ho va ser l'anterior mandat i també en aquest, perquè en aquests moments l'habitatge és el principal element d'exclusió que tenim a les ciutats, sobretot a les ciutats com la nostra, que són ciutats molt de l'entorn metropolità i, per tant, a prop de Barcelona. No?
Com són aquests pisos?
Doncs són pisos que tenen entre una i tres habitacions, amb uns preus que varien des dels 380 fins als 500 euros al mes, amb despeses incloses. Un dels altres grans atractius és que s'han construït sota criteris de sostenibilitat. Tots els habitatges tenen sistemes energètics d'alta eficiència i tractament de les aigües grises. A més, la coberta està ocupada per tot un seguit de plaques fotovoltaiques que autoprodueixen el subministrament elèctric.
Habitatges que el que busquen és tenir molt poca petjada i, per tant, també des del punt de vista de la sostenibilitat, incorporar-se tant a nivell de consums com a nivell de la pròpia obra mentre s'ha construït, com us deia, tenir aquesta poca petjada ecològica.
Per a tots aquells a qui els interessin aquests pisos, es poden inscriure a la web de Vimusa.
L'Ajuntament de Sabadell assegura que aquest estiu només es podrà retirar el fibrociment de la teulada de l'escola Raona. Així ho ha apuntat aquesta emissora el regidor d'Educació Manuel Robles, desmentint el que la directora de Serveis Territorials d'Educació, Maite Fons, anunciava aquest dilluns.
Concretament, Fons apuntava que, gràcies a fons europeus, es retiraria l'amiant de 6 centres sabadellencs, un extrem que Robles desmenteix.
Segons tenim constància a la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell, només es procedirà a la retirada del fibrociment de l'escola a Raona. La resta quedarà posposada per a noves programacions properament.
Davant les declaracions de Robles, des de Serveis Territorials refermen la voluntat d'actuar en 6 escoles sabadellenques, unes actuacions llargament reclamades tant des de les entitats veïnals com des de les sindicals. No obstant això, admeten que si no les poden fer aquest estiu és per qüestions relacionades amb els tràmits administratius.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana enviar a judici el CDR de l'anomenada Operació Judas per terrorisme i pertinença d'explosius. Entre els acusats, recordem, d'aquesta operació policial hi ha tres sabadellencs, Jordi Ros, David Budria i Clara Borrero.
Concretament, el fiscal demana seure al banc dels acusats Jordi Ríos per delictes d'organització terrorista, tinença, dipòsit i fabricació d'explosius, amb unes condemnes que podrien arribar a un mínim de 17 anys de presó. Per una altra banda, David Budria i Clara Borrero seran processats únicament per un delicte de pertinença a una organització terrorista.
La tecnologia 3D ha ajudat a fer un salt endavant en una cirurgia per corregir una desviació cervical. El pacient de 40 anys tenia una desviació de 56 graus arran d'un tret rebut ara fa una dècada. Amb la intervenció s'ha pogut corregir en més de 30 graus.
Aquesta xifra suposa una reducció del doble respecte al que s'aconsegueix en una intervenció convencional. Un dels cirurgians que l'ha portat a terme, Jorge Herrería, ha explicat com s'ha fet partint d'una ressonància magnètica.
Traslada a unes guies que también en ese momento son digitales, que harán, digamos, que el encaje, lo que es el apoyo de la guía sobre la columna cervical, sea como un puzzle inequívoco. Una vez que comprobamos que eso es así, se mandan a imprimir en 3D estas guías para cuando nosotros hacemos la incisión y abrimos la musculatura cervical por detrás, estas guías dentro del quirófano las podamos colocar sobre el diseño que habíamos hecho del hueso y ahí ya taladrar y perforar los tornillos.
De fet, Herrería insisteix que aquesta eina ha suposat guanyar precisió.
Debe ser muy, muy preciso porque estamos hablando que el perículo, que es por donde se coloca el tornillo cervical, tiene en el mejor de los casos 3 milímetros de grosor y el tornillo debe ir dentro, con lo cual, pues sí, necesitábamos mucha precisión.
Aquesta tècnica suposa un salt endavant, tenint en compte que habitualment es fa a mà alçada i el marge d'error a l'hora de col·locar els cargols és molt més gran. En cas que això passi, l'intervingut pot tenir complicacions greus.
La Universitat Autònoma de Barcelona obté un any més la primera posició de l'Estat en el QS World University Rankings. La UAB ha assolit la posició mundial 149, una millora de 29 posicions respecte a l'edició anterior. D'aquesta manera, la UAB se situa en el 10% de les millors universitats del món.
El rector de l'Autònoma, Javier Lafuente, considera que el manteniment de les bones posicions al rànquing serà positiu per captar nou talent. Així ho ha expressat en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Molt important per treure talent, perquè... però és una mesura. Eh? A veure, el talent i la connexió que fem la anem treballant dia a dia, anem viatjant, anem mirant, anem fent, formem bons professionals, els col·loquem a la ràdio o la col·loquem a televisió o en sigui, i anem fent coses, anem fent feina. Llavors, aquesta bona feina, a poc el que fa és revertir en els rànquings, que és el que ens duen posicions.
La Fuente també veu el rànquing com una confirmació de la bona feina de la feina feta a la UAB.
És un reconeixement, és allò de dir, nosaltres ho fem força bé, tenint en compte que, a més, no estem molt ben finançats, tenim problemes de finançament, el govern intenta fer-lo, jo crec que anem millorant a poc, però estem a molta distància. Si mirem la LOSU, que parla d'un 1% de finançament, a Catalunya crec que tenim al voltant del 0,5, una cosa així, llavors, clar, tenim molt recorregut. Jo, el conseller ja ha dit que es comprometerà a intentar millorar-lo, per la qual cosa això ens anirà molt bé.
Per indicadors, la UAB es col·loca en la posició 60 del món en sostenibilitat, la 109 en reputació acadèmica i la 123 en xarxa internacional de recerca i la 145 en cites per a l'acadèmic.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Aquest cap de setmana arriba la Festa Major de Can Deu amb activitats culturals, gastronòmiques, esportives i socials. A més, la celebració s'emmarcarà dins dels actes de commemoració dels 50 anys de la creació del barri.
Els carrers Porta de la Floresta, Romaní i la plaça Castanyer seran els centres neuràlgics juntament amb l'Auditori del Centre Cívic i l'Escola Can Deu. Una mostra del bon moment pel que passa al barri és que l'entitat veïnal ha arrencat dues noves vocalies, Som Esport i Can Deu Urban, totes dues encapçalades per joves. Juan Juárez, president de l'entitat veïnal, ha destacat al matí la importància que els joves s'involucrin amb les activitats del barri.
Perquè lo importante es el relevo generacional. Yo no lo hago siempre, pero ellos, si s'impliquen y están, van a seguir con la asociación y van a seguir pa'lant.
Entre les activitats que es duran a terme hi haurà un torneig de voleibol organitzat justament per la nova vocalia d'esports. Pel que fa a l'Urban, el membre de la vocalia, Cisco Rodríguez, ha explicat al matí que els concerts que han organitzat compten amb un gran cartell d'artistes.
Tenemos un elenco de artistas que son de manera altruista, vienen a formar parte de este cartel maravilloso, que de verdad animo a todo el mundo que se acerque porque hay un talento increíble, ya no solo aquí en Sabadell, porque hay muchos grupos que son de aquí de Sabadell o de la periferia, sino viene gente de Barcelona, de Reus, o sea, hay un cartel maravilloso y todos vienen sin cobrar ni un euro.
Els actes de Festa Major arrencaran divendres a les 9 de la nit amb la lectura del pregó a càrrec de l'antropòleg Isidor Fernández i de la periodista de Ràdio Sabadell, Raquel García.
El Fresh Festival aposta aquest vespre per la paraula amb l'espectacle No hi haurà un altre fi del món, amb la rapsoda i actriu Laura Conejero i la músic Rosó Sala.
Vols venir a la meva barca? Hi ha violetes a...
La poesia i les cançons ens farà posar en la pell d'autors i persones anònimes que han viscut la guerra en primera persona, com ha explicat Conejero.
Parla de temes com la guerra, les migracions, no? La pau, el desig de pau, surten temes com el dolor, la por dels soldats, que moltes vegades estan obligats, no?, a participar en una guerra. La devastació de la guerra, la destrucció de les ciutats, és... Bueno, clar, el tema no és que sigui el més optimista del món, però sí que hi ha molts poetes que parlen amb molt d'optimisme, amb moltes ganes de pau, de solidaritat.
Des del seu punt de vista, el repte principal de les dues artistes és aconseguir connectar amb el públic a través de la paraula i la música.
Normalment el públic ja està avesat, no?, a sentir poesia i... és arribar a connectar, no?, amb totes aquestes imatges, amb aquestes sensacions. Jo, a veure, jo m'intento ficar, jo m'hi fico molt, o sigui, m'agraden molt els poemes, no?, i li poso molta emoció, l'emoció que puc i el sentiment, no? O sigui, el que espero és que la gent arribi a connectar amb aquesta música, no? Amb aquesta música que jo intento posar-li.
Entre els autors seleccionats hi ha José Agustín Goytisolo, José Saramago, Erri de Luca o Czeslaw Milos, entre altres. En queden algunes entrades disponibles a un preu de 16 euros.
Juntes farem nostre l'endit.
Amunt al Taló. 6 temporades i més de 200 programes parlant de la passió de molts sabadellencs i sabadellenques. El teatre, a través de les ones de Ràdio Sabadell. Tot allò que passa als escenaris de la nostra ciutat i de més enllà. Entrevistes, radioteatre, recomanacions teatrals, reportatges, cinema, musicals i molt més. Amunt al Taló, cada dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Sabadell. Escolteu-nos en streaming entrant al web de la ràdio o bé al nostre podcast de Spotify i segueix-nos a les xarxes a Instagram i a Facebook. Amunt al Taló, amb el suport de l'Estat.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït. Un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900 231 132. Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Fora de Sabadell i la comarca.
Primer dia del judici a l'exconseller Miquel Buch, acusat de contractar com a assessor l'escorta de Puigdemont.
Ell i el sergent dels Mossos, Lluís Escolà, seuen acusats dels delictes de prevaricació administrativa i de malversació de fons públics. L'excap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha negat durant la primera sessió que l'escorta de Puigdemont a Bèlgica treballés com a assessor d'interior. L'intendent Toni Rodríguez ha afirmat que Lluís Escolà va ajudar Carles Puigdemont a fugir i després va enllaçar baixes, permisos i vacances per no tornar a fer de mosso. Buch s'enfronta a 6 anys de presó i 27 d'inhabilitació i Escolà a 4 anys i mig de presó i 23 d'inhabilitació.
PP i Vox arriben a un acord a les Balears perquè la popular Marga Poens sigui presidenta en solitari.
Per fer-ho possible, Vox ha renunciat a entrar a govern a Balears i s'abstindrà de les votacions. Tot i això, el partit de Santiago Abascal sí que estarà present en els consells insulars de Mallorca i Menorca.
Esports.
El Club Natació Sabadell de Futbol Sala ha anunciat aquest matí la tornada d'Àlex Llamas al primer equip. Oriol Ferran, bon dia.
Bon dia, Karen.
Comença d'aquesta manera la tercera etapa de Llamas amb els nedadors.
Així és, aquest migdia s'ha fet oficial des dels perfils oficials del club que Àlex Llamas s'incorporarà al primer equip del Natació Sabadell de cara a la temporada que ve. Llamas torna al club després que aquesta passada temporada hagi sigut una peça clau a l'Eivissa Casifred, amb el que ha aconseguit l'ascens a segona divisió. L'entrenador del Club Natació Sabadell, Pau Machado, assegura que està realment il·lusionat amb el fitxatge de Llamas.
La incorporació de l'Àlex Llamas és evident que ens dona un salt de nivell molt gran. A part, em fa especial il·lusió poder-lo dirigir, és com tancar un cercle, ja que l'any que va debutar el primer equip doncs, jo hi era a la plantilla com a jugador. I bueno, crec que ens hem d'aprofitar molt doncs, del seu 1 contra 1, de la seva visió de joc i sobretot implicar-lo amb el que ha fet aquesta temporada a l'Eivissa, que crec que ha sigut una peça clau pel seu ascens, que és donar-li el ritme que li dona el partit.
Llamas es converteix en el tercer reforç per Pau Machado després de les arribades ja confirmades d'Àlex López i Adil Dalí. Per contra, no vestiran la samarreta nedadora Pepe Font, Arnau Ametlla, Quim Gasó, Adri Toledano i Adrià Térmens. Machado explica que el que volen és mantenir l'essència del club.
Al final, mantenir l'essència de la cantera de Sabadell. Crec que hem apostat per la gent de la casa i sobretot per la gent que volia estar al projecte. Al final, les baixes que hi ha hagut no depenien molt del jugador. Al final, doncs, bueno, tenien certs dubtes per l'antiga direcció de l'equip. L'Adrià ha fet un canvi i s'ha anat al Marc Durell. I, bueno, tenia doncs, certs jugadors que eren de la seva confiança i, bueno, al final han optat per canviar, però, bueno, no ha canviat de la nostra manera.
S'espera que en els pròxims dies s'acabi de confeccionar l'equip per la temporada 23-24. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, falta per confirmar dos fitxatges i una renovació important abans de donar per tancada la plantilla.
Gairebé totes les banquetes del grup 1 de la Primera Federació estan cobertes, però encara hi ha tres equips que han de confirmar qui serà l'entrenador per la temporada que ve, entre ells el Centre d'Esport Sabadell.
L'acord amb Miqui Lladó és total i només falta que el club ho faci oficial, però de moment no s'ha anunciat la renovació del Sant Cugatenc. Per tant, Sabadell, Deportivo i Tarazona són els únics equips del grup que encara han de determinar qui serà el tècnic. Entre els noms que sí que estan confirmats crida l'atenció la tornada a les banquetes de Pedro Monitis, en aquest cas per dirigir Lugo, després d'un any sense entrenar. A terra, Alancho Caro, el càntabre acompanyat de Manolo Sánchez i Joe Janker. A l'altre grup, del sud, hi ha quatre conjunts sense inquilí a la banqueta, Múrcia, Linares, San Fernando i Algeciras. En tot cas, i pel que fa als interessos del centre d'esports, el fet que l'acord amb Lladó estigui fet ja és un fet diferencial respecte a l'any passat. A aquestes alçades era una incògnita qui assumiria les regnes de l'equip i no va ser fins al 12 de juliol quan es va comunicar que Gabri Garcia s'encarregaria de liderar el projecte.
Encara en informació relacionada amb el centre d'esports Sabadell, la penya Arlequinada celebra els 50 anys de la inauguració de les instal·lacions de Can Avellaneda.
Al desembre de l'any 1969, a la Loteria de Nadal, la penya Arlequinada va rebre de manera íntegra el primer premi. Gairebé 900 milions de les antigues pessetes van anar a parar a tothom que havia comprat el número 59.536. Des de l'entitat es va decidir que els diners del premi es destinessin a construir un local i unes instal·lacions esportives pròpies, unes instal·lacions que aquest any compleixen mig segle de vida. Noé Porres, actual president de la penya Arlequinada, explica com es va produir tot.
La penya Arlequinada, si bé és cert que és fundada el 1959, no? com una penya del Centre Esport Sabadell, és a dir, ja té 64 anys, quan el 69 els hi toca la grossa de Nadal, doncs el que es fa és comprar instal·lacions esportives, fer-les noves, i el 1973 s'inauguren. I aquest any el que fem és aquesta celebració d'aquests 50 anys d'instal·lacions esportives de la penya Arlequinada, en aquest cas a Can Font.
Per celebrar els 50 anys des de l'entitat s'ha preparat un seguit d'activitats, on fa uns dies es va celebrar ja el torneig de pàdel amb la resta de penyes i la col·laboració del club, i aquest divendres se'n disputarà un altre. Dissabte al matí tindrà lloc l'acte principal amb la inauguració d'una sala social que durà el nom d'un dels fundadors de la penya, Francesc Domingo. Porres explica més activitats que tenen a la vista.
Al cap de setmana doncs, hi ha també un partit de futbol de Viejas Glòries, un triplet de petanca, que era una secció també mítica en el club, la nit d'estiu a la piscina doncs, amb un DJ, no?, que vindrà el Cristian Monassor, que també sé que és molt sabadellenc, molt arlequinat, també allà a tocar. O sigui, bueno, un cap de setmana complet, amb molta germanor, molta penya i molta pinya.
A l'acte de dissabte també es presentarà el nou himne de la penya i l'entrega de medalles commemoratives.
En futbol, el Mercantil organitza aquest cap de setmana la Team Sabadell Cup, un torneig amistós amb una quarantena d'equips inscrits.
El torneig s'ha creat, com afirmen els organitzadors, pel simple fet de jugar a futbol i passar-ho bé envoltat d'amics i familiars. El que fins fa poc era el tècnic del juvenil del Mercantil, Marcha Labarder, que és un dels organitzadors, explica les particularitats del torneig.
Aquí no hi ha clubs que valguin, aquí és jo amb el meu grup d'amics o d'amigues, els meus companys de classe, d'on sigui, puc fer un equip de futbol i apuntar-me, no, al torneig. Els pares poden ser els entrenadors, un amic, un tiet, un familiar, el que sigui, i la idea és crear una dinàmica una mica diferent als tornejos habituals, no, que els jugadors també surtin, no, de la seva bombolla habitual, dels mateixos companys de sempre i que puguin fer l'equip, no, amb aquells amics o amigues que habitualment no poden jugar a futbol junts.
El torneig arrencarà divendres a la tarda i jugarà fins diumenge al matí.
I la Reial Federació Espanyola de Natació ha anunciat les proves en què prendran la sortida dels diferents nedadors i nedadores de cara al Mundial de Fukuoka.
Els dos nedadors del club, Carles Coll i Sergio De Celis, ja coneixen quines seran les seves proves. Coll competirà als 200 estil i als 200 braça i De Celis competirà als 50 lliures.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 28 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. en directe.radiosabadell.fm.